Us ho dèiem en titulars, l'Hospital d'Olot anuncia noves restriccions davant l'augment de contagis de Covid. La situació és preocupant al centre Garrotxí, però la pregunta que ens volem fer a aquesta hora és: i l'atenció primària, com està ara mateix? Per això hem convidat aquí als 5 minuts més en Josep Lluís Nicolau, és el director de les ABS d'Olot i Besalú. Josep Lluís Nicolau, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, bon
dia. Josep Lluís, és un dels pitjors moments de tota la pandèmia el que estem travessant ara mateix?
Directament sí, perquè des de que va començar la pandèmia, tret dels primers moments, que va ser quan, bueno, desconeixíem la malaltia i era la primera batzegada que vam rebre, realment aquesta sisena onada a l'atenció primària ens ha donat de ple, vull dir, ens ha impactat moltíssim, i en un moment on ja flaquegen les forces i on psicològicament no només nosaltres, tota la població està molt tocada, no? I realment on s'ha vist l'impacte d'aquesta sisena onada ha sigut a l'atenció primària. Per sort, les vacunes han fet que els hospitals vagin molt més tranquils, entre cometes, que ara ja la situació s'està empitjorant i per això les restriccions i tot, no? Que era el que pensàvem que podia passar, que a poc l'impacte de la sisena onada arribaria més tard als hospitals, però nosaltres des del principi d'aquesta onada ens hem aixecat.
Just abans de les vacances de Nadal, en aquesta mateixa emissora, vostè, senyor Nicolau, deia que estàveu al límit, que els professionals de la salut de primària, estàveu desbordats i, a més a més, esgotats psicològicament, entre altres coses també per l'actitud, no?, de la pròpia societat, que també està arribant ja a uns límits especialment preocupants des d'un punt de vista de preocupació, no?, i perquè estem en un moment en què tothom qui més qui menys aquesta situació li acaba afectant d'una manera o una altra. Ara mateix, després de les vacances de Nadal, com esteu els professionals de la salut de primària?
Bé, hem passat les vacances de Nadal, hem passat ja aquestes dues setmanes on ens havíem planificat inclús poder fer un break mental, no?, i poder desconnectar una mica mentalment de tot, i que no ens va ser possible perquè ens va arribar aquesta sisena onada. Ara que ha passat, estem en un moment on hem anat recuperant gent que era positiva, però també ens ha anat caient altres professionals que han agafat la malaltia posteriorment, no? I vulguis o no, tot i que hem anat recuperant efectius i tenim ara més capacitat de treball perquè tenim més professionals un altre cop, el problema que tenim és que nosaltres teníem planificat dur a terme tot una activitat, no?, que era la visita rutinària, el seguiment del crònic que teníem planificat i tot, que durant les vacances de Nadal vam una mica restringir, però que nosaltres ens pensàvem que després de Nadal, amb la planificació, ja teníem agendes obertes de fa temps, i ara, doncs, amb l'afany de no voler desprogramar i que la gent no rebi aquest impacte de l'augment de pressió, l'augment de pressió respiratori i de, sobretot, molt de tràmit de baixes i d'incapacitats laborals, problemes per baixes i resultats i de tot, això fa que estiguem realment molt tensionats. Vull dir, estem amb agendes disparadíssimes, la gent, clar, tothom té pressa per solucionar els seus problemes o les gestions que tingui, i realment estem tensionadíssims.
Ara explicava precisament una mica la situació en la que es troben els CAPs. Quin és el principal problema? Jo entenc que hi ha un conjunt de factors que s'uneixen, ara ho explicava vostè. És la quantitat de gent que ve per atencions mèdiques, és a dir, perquè es troba malament, perquè també aquesta variant, ho hem vist, ha afectat a molta gent, es propaga molt ràpidament. És perquè hi ha molta qüestió burocràtica que també s'uneixen. Entenc que és multifactorial, però una mica quin és el pes? Que en aquests moments, si se'ls hi pogués treure, anirien millor?
Jo crec que en aquest moment, si ens poguéssim treure tot el que és el tema de la gestió de les baixes laborals i que en part ja s'ha fet del registre dels testos positius, no?, que ja ara les farmàcies col·laboren i ens han ajudat molt a que la gent pugui anar ja entrant els resultats quan es fan un test a casa, això ens ha anat superbé, és a dir, el fet de que la gent a casa es pugui fer un test i ens informi del resultat si és positiu i evitar que tinguin que venir al centre i ser visitats i tenir que fer nosaltres el test, això ens ha descongestionat, és una molt bona cosa, i que després les farmàcies puguin registrar aquest test. En teoria, si el circuit funcionés bé, després, i la gent fes els tràmits, el que passa és que és normal, la gent també a vegades envia SMS o informàticament els hi costa més, és normal, hi ha gent que és més espavilada, hi ha gent que per el que sigui o tenen més problemes informàtics a casa o els ordinadors no els hi van bé o el que sigui, tot després el que ve després, que és el tràmit de la baixa, en genera molt de problema, no? O la gent s'impacienta perquè, ostres, m'han de fer la baixa, però no m'han trucat, no m'han fet la baixa, han passat un dia o dos, i llavors tothom té pressa, no? Llavors, això ens està, però, matxacant. O sigui, tot el que és la gestió de la incapacitat temporal, de la baixa laboral, ens està matxacant. Però llavors, si volem intentar mantenir l'activitat que teníem planificada per no demorar altres diagnòstics ni altres patologies, que és el nostre pany, que no volem que es demori, com altres vegades en altres fases de la pandèmia passat, ens trobem que si augmenta també molt l'activitat respiratòria i la visita a nivell de respiratori, vol dir que hem de posar més efectius en aquest àmbit i clar, això ens complica molt tot.
A la Garrotxa s'han registrat més de 1.000 positius en només una setmana. Divendres passat, els caps de la comarca van rebre 700 visites en un mateix dia vinculades amb la Covid. Com s'està arribant a aquests nivells de detecció i atenció i com es pot aguantar l'atenció primària amb aquestes circumstàncies, senyor Nicolau, que ara vostè mateix ens comentava?
És que això no es pot aguantar. O sigui, per més que vulguem, la corda està tan tibada que és que no donem per més. O sigui, estem fent molt més del que podríem fer, i això ho portem fent durant molt de temps, i justament es fa gràcies a pues això, al sobreesforç de tothom, no? El sobreesforç humà i a la sobrecàrrega de les agendes. Ahir una doctora em deia que tenia 50 i pico visites o trucades o gestions que feia la seva agenda. Això és inviable de fer en una jornada laboral normal. Per tant, què fa el professional? Es queda més temps del que ha de fer. Però això, dia rere dia, rere dia, rere dia, acaba esgotant-te física i mentalment, no? I realment és que estem en una situació que és que no donem per més. O sigui, no podem fer res més del que estem fent, perquè és que ja estem saturadíssims, vull dir, estem al límit.
A més, entenc que s'ajunta un altre tema, que em sembla que ja va passar també a l'estiu, que és que quan arriba el moment com de fer vacances, no?, o de poder fer una mica de break, llavors arriba una nova onada, i això no és gaire possible. Entenc que amb les dificultats de tenir personal de baixa i tot aquest volum de sisena onada, amb poques vacances enteses també, bueno, que a més són necessàries i obligatòries, es poden haver fet durant aquests dies, no?
Res, és que el problema que tenim és que no tenim substituts, no? Que quan ens posem, quan tenim un metge o una infermera de baixa o un administratiu, poder gestionar ràpidament una substitució i que et vingui algú a cobrir la seva feina. Això no en disposem a sanitat, no tenim aquesta opció a la sanitat. Ja estic buscant, ja estem buscant metges, infermeres i sobretot personal facultatiu, i ens costa moltíssim, perquè és que no n'hi ha. I llavors això és el que fa que quan a sobre tens una baixa, doncs encara se te complica tot, no? Vull dir, és que és impossible, no? I aquests dies de vacances, entre cometes vacances, que la gent havia demanat un parell de dies o tres per poder descansar una mica, estar amb la família i tal, hem tingut que fer canvis, un cap aquí, l'altre cap allà, en comptes de fer això, fes allò, ara, bueno, és molt complicat.
Han fet alguna sol·licitud o des de Salut que els hi diuen davant d'aquesta situació de falta de personal i de recursos per poder treballar com tocaria?
És que això no és nou, vull dir, això és una cosa que portem arrossegant durant molt de temps. Sí que s'han fet moltes contractacions durant aquesta pandèmia, sobretot a nivell d'administratius i d'auxiliars d'infermeria, perquè és el que realment es disposa a les borses de treball, i en aquest aspecte crec que s'ha fet una feina molt bona i ens ha anat molt bé, perquè disposem de més auxiliars que ens ajuden a l'elaboració, per exemple, a fer els testos a les PCRs que s'han de fer, i de més personal administratiu per atendre les trucades i tot, i això ha sigut molt positiu i molt bo. Però després tenim una limitació molt important que no és d'ara, que és que ja arrosseguem de fa molts anys en quant a personal d'infermeria i sobretot metges també, no? D'infermeria encara pots anar trobant alguna persona, tot i que ara ja estem, tot i que clar, a més, quan t'enganxen segons quin moment encara és pitjor trobar-ne, perquè la gent, tothom està ja treballant, inclús els substituts, no? I de metges ja ho sabeu que no n'hi ha, no n'hi ha directament, no n'hi ha.
Estem parlant amb Josep Lluís Nicolau, és el director dels CAPs de la Garrotxa, d'Olot i de Besalú concretament. Doctor Nicolau, vostès són un total de 25 professionals en aquest moment, 25 metges concretament, i 30 infermeres. És evident que en una comarca com la nostra calen molt més efectius, no?
Això és el personal que tenim aquí a Olot, no? A Olot i Sant Miquel. Després s'han d'afegir el dels consultoris, però està clar que la població a Olot en els darrers anys sempre ha anat augmentant. La indústria que hi ha aquí a la comarca fa que vingui gent. És una comarca que des de fa anys, contínuament, potser a nivell de pobles no es nota tant, a nivell comarcal no es nota tant, però a nivell d'Olot ciutat sí que notem un increment sempre progressiu de població. I això fa que tenim que anar augmentant els recursos, ja no d'espai físic i de personal, lògicament, per poder donar una atenció adequada. I aquestes limitacions no són noves i són les que ens anem trobant, que ja intentem, no? Intentem quan trobem algun metge o algun personal que puguem contractar, ja anem fent el possible, però el problema és que, a més, al ser una zona perifèrica, no? No és un Girona ciutat, doncs costa encara molt més trobar professionals que vulguin venir cap aquí, no?
Fins ara, doctor Nicolau, quina activitat s'ha ajornat i quan preveuen recuperar-la?
Realment, d'activitat, nosaltres hem intentat tenir que tancar el mínim del mínim possible, perquè el que vam comprovar durant tot aquell, durant els mesos en què, bueno, que hi va haver-hi el tancament més dur i que la gent, gairebé la nostra atenció estava centrada en el Covid i la resta es va quedar com una mica aparcat tot, vam veure que això tampoc no és bo per la població i que no era el que nosaltres desitjàvem, no? Volíem seguir mantenint el contacte i el seguiment d'altres patologies, no deixar-ho. Per tant, el que hem tingut que tancar, que sí que realment no afecta tant en el seguiment de les patologies i tot, són les retinografies, per exemple, que fem de seguiment als diabètics, que les hem tingut que posposar, que ara al desembre vam tenir-les que cancel·lar i que les posposarem ara, suposo que el mes vinent o l'altre ja les podrem tirar endavant, i això ja no ocasiona per norma general cap alleujament, cap problema en l'usuari. I després sí que aquestes dues vacances de Nadal hem tingut que tenir les agendes més reduïdes del que teníem en previsió a les possibles baixes que teníem de personal i a l'impacte a la inundació de visites de respiratori que hem tingut i de Covid d'aquests dies, no? I sort que una mica vam fer aquesta planificació. El que ara volíem era no tenir que ajornar ni tancar agendes, perquè la gent tampoc no noti que s'allunya un altre cop del metge i que té l'accessibilitat, però per exemple tindrem ara dos metgesses que estaran de baixa maternal, que estaran de baixa maternal durant més de mig any i no disposem de personal per poder cobrir en aquest moment les baixes, no? I vulguis o no, tot això, poc a poc, va apotant i va minvant una mica la nostra capacitat de resposta.
Abans vostè apuntava algun fet com la qüestió que estem en la perifèria, no som un Girona ciutat o no som un Barcelona, però per què falten tants metges?
Bueno, jo crec que aquí hi ha una... és com bé deies abans, tot sempre és un problema multifactorial, no? I en aquest cas jo crec que clarament hi ha una manca de planificació a llarg termini, no a curt termini, sinó a llarg termini de les jubilacions, del personal, del creixement de la població a les zones, i després se'ns ajunta que després cada cop ens trobem que l'especialitat de medicina de família es va fent menys atractiva, perquè lògicament quan veuen amb les situacions en què estem treballant, quan tu tens un metge que acaba la carrera, fa el MIR i veu, puc fer cardiologia, puc fer digestiu, puc fer una especialitat hospitalària que també tindrà molta feina i anirà saturat, però clar, comparativament amb la feina que hi ha en un ambulatori i tot el que implica, a més de burocràcia i de tot, que s'allunya tant del que és la professió mèdica que ens estem trobant a nivell de la primària, doncs això fa que no siguem gaire atractius. I després, quan hi ha gent que sí que s'anima a fer aquestes coses, doncs després igual, pues, jo que sé, troben que se'n poden anar, hi ha hagut gent que ha preferit anar a l'estranger perquè la qualitat a nivell econòmic i de laboral, sobretot, de feina, no té res a veure amb aquí, no? Vull dir que és tot un compendi de motius que fan que cada cop estiguem, bueno, més amb més situació crítica.
Per tant, és un tema estructural i de difícil solució, ara per ara, no? Tenint en compte com funciona el nostre país.
Sí, jo realment a curt termini no hi ha una solució bueno, gaire optimista, penso, no? Perquè, a més, sí que es van fent mesures, no? sobre la contractació a personal d'altres països i bueno, això ja va bé perquè ens va donant una miqueta d'aire, no? D'oxigen en segons quins moments, però realment tenim més un problema estructural i de fer atractiva l'especialitat de medicina de família, que això és un problema que ve directament relacionat amb el que estem treballant, amb la feina que fem i el que veuen els metges quan s'estan formant. Si no els hi fem atractius, si ells no veuen lo maco que és la medicina de família, que realment és la medicina la de tota la vida, la del metge de capçalera, el que té la millor relació metge-pacient de totes les especialitats i amb el que realment pots veure una persona créixer des de petita fins que és gran i vas veient, lo maco de la família és realment veure a les famílies, que veus els pares, que cuides els avis, els nets, i tot això ho estem perdent perquè estem tan sobrepassats de feina i d'altres gestions i burocràcies i d'altres coses que perdem aquesta essència i això fa que no siguem atractius.
No sé si també, degut a la situació que tenim actualment, passa com en altres sectors també assistencials, que hi ha hagut gent que ha canviat de sector fins i tot, no? O ha deixat ja la feina una mica ja tip i fart i molt cremat per tota la situació que s'està vivint.
Sí, és així. La gent quan veu... tenim metges joves acabats d'acabar d'acabar l'especialitat fa pocs anys i que et manifesten i que et diuen que estan en situació d'angoixa, d'ansietat, que venen a treballar amb angoixa, amb ansietat i porten 2, 3, 4, 5 anys treballant de metges de família i dius, ostres, com pot ser que tinguem professionals ben formats que els agrada la professió que fan, que han triat medicina de família perquè és el que volen ser metges de família que els agrada, que ho disfruten i que la feina els està matxacant i que amb 2, 3, 4, 5 anys ja estiguin fins al gorro i que diguin, mare meva, jo no sé si aguantaré això, i que n'hi ha inclús que llavors pleguen, que ho deixen, que se'n van a fer una altra cosa, és que algú no estem fent bé, és que no ho tenim ben muntat, no? És que és un problema de saturació, no? Llavors per això moltes vegades també demanem a la població, no? Que és molt trist, no? Tenir que anar demanant que realment que s'utilitzin els serveis sanitaris i que vinguin a la primària per quan realment hi hagi un motiu de pes que requereixi de l'atenció, que no ens sobrecarreguin amb visites que són a vegades futilitats o que són coses que a vegades pots entendre, que la gent s'angoixa i que té... Bueno, la gent també està molt exaltada, està molt nerviosa, està molt preocupada, hi ha altres problemes, la gent té altres complicacions i moltes vegades pues, sembla que si vas al metge igual a veure si et troba alguna solució màgica i se t'arregla tot. Hem d'intentar entre tots fer que aquest sistema es mantingui, perquè és que si no ho estem cremant entre tots, perquè no, això no, és que no tenim més mans, no?
Doctor Nicolau, estem analitzant una situació que ara és complicada, però encara no s'ha arribat al pic, no?, d'aquesta sisena onada. Quan calculeu que s'arribi al pic?
Nosaltres estem realment, aquestes darreres 3-4 setmanes han sigut les d'una intensitat abismal. La setmana de Nadal i d'aquesta passada han sigut amb una quantitat de positius impressionant, que per sort molta gent ara ja s'ha diagnosticat a casa i això ens ha anat molt bé perquè no han tingut que venir als centres sanitaris per diagnosticar-se. Jo, segons les d'allò epidemiològiques, no, els experts epidemiològics i tots, diuen que en les properes dues setmanes o així arribarem a aquest pic i que després, si se segueix el model sud-africà de la variant aquesta, si no hi ha cap cosa rara, després la davallada serà més ràpida que en altres onades. Això és el que esperem. Realment és el que esperem. Veurem si aquests models epidemiològics que ens estan explicant els experts pues quadren, no? Bueno, jo crec que després de l'impacte d'aquesta onada, que nosaltres, molta gent ja estàvem en una fase molt d'optimisme i de dir, va, a veure si això ja d'allò, ens ha impactat molt. Lògicament ha sigut com una clatellada que no ens esperàvem, no? Però confiem en que, bueno, ja n'hem après, ja sabem com funciona aquest virus, que anirà sortint. Per sort, tenim clar que les vacunes ens han salvat aquesta vegada, perquè amb la quantitat de positius que hem tingut, si realment la gravetat de la patologia, que no, gràcies a les vacunes no ha sigut aquesta, hagués sigut com la de la primera i la segona onades, estaríem parlant de molts, molts milers de morts. Vull dir que jo crec que tenim clar el camí i llavors ara pues, és una mica de paciència i que tothom, bueno, intentar-nos agafar el millor possible i amb optimisme i intentar recuperar una miqueta això.
No? Teniu la sensació, bon temps... Josep Lluís, teniu la sensació de que la ciutadania s'ha relaxat?
No, jo no crec que sigui que la ciutadania es relaxa, és que també és que anem de bòlit, és que ara ens diuen, ara podem fer això, d'aquí 4 dies podem fer allò, sembla que anem jo crec que a vegades volem desescalar tan ràpidament amb totes les mesures, que ho volem fer tot tan ràpid que la gent, vulguis o no, te veus portat a una, ostres, va, que això ja podrem tal i no sé què, i sembla que ja podrem anar aquí i podem fer allò, i la gent s'anima molt ràpidament. I és que tenim ganes de tornar a una vida normal, no? Tothom té ganes d'una miqueta oblidar-te'n ja de tot aquest pastitxo i d'aquest virus i de tornar. I jo no sé si relaxar-se. A vegades sí, clar, ara podem fer això, ara podem fer allò. I al cap de 4 dies, pum, un altre cop. I llavors tornem a tancar. I llavors això desanima, no? Vull dir, anem a batzegades, no? Ens animem molt, tornem a desanimar-nos, no? I és lògic.
En aquest sentit, la tornada a l'escola amb aquestes noves mesures que s'han aplicat a partir d'ara, creieu que pot empitjorar la situació encara més o, pel contrari, creieu que estan en la línia correcta? Ho dic perquè ara vostè comentava que de vegades sona com la sensació de que s'ha de desaccelerar molt ràpidament, no? Que s'ha de desescalar molt ràpidament. No sé si també aquestes mesures que de cop i volta han aparegut a les escoles de reduir les quarantenes, de reduir la quantitat de nens i nenes que s'han de quedar a casa en cas de tenir proximitat amb un positiu de Covid. Creu una mica que estem en aquesta línia?
Bé, jo entenc que sí, des del Procicat i dels que, bueno, prenen aquestes decisions, s'han anat donant aquestes instruccions i han posat aquests punts de detall i tot això, serà perquè a nivell d'estudis tenen els arguments necessaris per poder sostenir aquestes mesures. Llavors, jo crec que hem de confiar en que si realment s'ha vist que tenen comprovat de que aquests són les limitacions i els punts de tall que en aquest moment són adequats, bueno, crec que hem de confiar en que siguin els adequats, no? Realment jo crec... No, sempre estem amb el dubte, amb la incertesa de si el que fan o el que faran, el que es farà és el correcte o no. Bé, sí que realment a les escoles aquesta onada doncs, hi ha hagut molts més brots que en anteriors. Bueno, veurem una miqueta si la transmissibilitat ara també es va frenant i justament doncs, ens coincideix amb aquesta davallada que pronostiquen, no? Que hi haurà en les properes setmanes.
I a les residències, com tenim la situació ara mateix?
Les residències, per sort, les residències sempre són una calma tensa, no? Mm-hmm. I estem en una situació sempre d'expectativa i tot. El que és, les residències, sobretot, hem de tenir dues coses al cap, que són les bàsiques, que són els treballadors que van a treballar en una residència, a la mínima que tenen algun símptoma que pugui ser susceptible de Covid, s'han de fer les proves ràpid. Això és el punt principal i necessari perquè les residències estiguin bé. El primer són els treballadors, que ja se'ls van fent cribatges setmanals, però tot i fer els cribatges, si algun es nota el mínim símptoma, ràpidament fer-se una prova per assegurar que no torni, que no tingui el Covid o d'allò. No podem anar refiats en aquest aspecte. I després l'altre, el fonamental, també són els familiars que van a veure els residents de les residències, que igualment, si tenen algun mínim símptoma susceptible de ser Covid, que no hi vagin, directament que no hi vagin i que s'esperin estar recuperats, que es facin les proves pertinents, però si tenen dubtes de si estic refredat, però si no sé què, o tinc una mica de molt, tot, és igual, doncs, per al bé de ja no només del teu familiar, sinó de la resta d'usuaris del centre i de tots els que conviuen, hem de ser el màxim de prudents. Amb les vacunes hi ha hagut un abans i un després, clarament. Nosaltres a la comarca ho hem vist i podem donar fe d'això, no? Però sobretot és la màxima prudència.
Doctor Nicolau, no tenim més temps, hem d'anar acabant. De fet, li hem robat més temps del que havíem pactat inicialment i li agraïm que ens hagi acompanyat a l'antena dels 5 minuts més. Una última qüestió. El rastreig de casos de Covid que assumia l'atenció primària amb aquesta situació amb la que us trobeu ara ha quedat aparcat o encara el continueu fent?
Es va fent des d'epidemiologia. Nosaltres sí que hi ha inclús el seguiment de casos Covid lleus i de gent jove que gràcies a que els símptomes no són tan greus, ja els diem, mira, us tramitem la baixa, us informem dels factors de risc i dels signes d'alerta i tot, i vigileu i si teniu qualsevol problema doncs ens truqueu o veniu, però no us oferem el seguiment tan estret, a no ser que siguin casos de factors de risc o gent amb sintomatologia més complicada. I després el rastreig ja el porta tot d'epidemiologia, perquè és que des de la primària ja era inviable totalment poder fer nosaltres el rastreig. Això se l'encarrega epidemiologia, continuen fent. Entenc jo que desbordats per la quantitat de positius és molt més complicat.
Per cert, que s'acaben de fer públics els índexs de risc i en aquest moment a la Garrotxa estem a 4.314 casos. Per tant, déu-n'hi-do, la situació és complicada. No. Doctor Nicolau, Josep Lluís Nicolau, director de les àrees bàsiques de salut d'Olot i Besalú, gràcies. Una abraçada molt gran, molta sort i gràcies per la feina que feu dia a dia.
Moltes gràcies a tots, i sobretot per la comprensió i els ànims. Merci.
Una abraçada.
Un moment.